veritat. Fins i tot, més enllà de si hi ha acord d'investidura o no, jo crec que això ja és en si mateix una renúncia a aquesta unilateralitat. Que, a més, per mantenir segons quines passions enceses i quina flama encesa vulguis parlar d'unilateralitat, doncs els fets són els que són. I, per tant, em sembla intel·ligent, per part de Yolanda Díaz, posar el focus sobre això, de dir, no, si, no cal ni que hi renunciïn expressament, perquè és evident que els fets parlen per ells mateixos.
Jo, per dir només una coseta, no, és que estic pensant que les coses es queden bastant definides i sembla cap a on van, no? És a dir, la idea seria amnistia sí i autodeterminació no. Això seria un resum, un titular, no? Cosa que vol dir que d'alguna manera els votants socialistes o el Partit Socialista, potser no Sumar, perquè jo crec que ells han defensat potser altres coses, però els socialistes d'alguna manera estan participant d'un engany als seus votants i els independentistes d'un engany als seus, perquè al final acabaran pactant un doble engany mutu, no? Un als seus i uns altres als altres. I aquest serà el punt de trobada, és a dir, la manera d'arribar a un pacte perquè necessiten aquests 7 vots serà que uns facin una cosa contrària al que van dir i els altres també.
Que és algo que mai s'ha fet en política.
No. Jo estic constatant.
No, vull dir que quan un partit es presenta a les eleccions i no té majoria absoluta pot aplicar el seu programa perquè el govern no és solitari...
Jo estic explicant el que passarà.
Sempre hi ha una part a la que renuncia i sempre hi ha una part que assumeix dels altres partits. I això, vaja, no és nou. Després, respecte a Yolanda Díaz, jo crec que és molt intel·ligent jugar amb l'ambigüitat del concepte de la unilateralitat. Perquè ella en realitat no parla de la unilateralitat tal com l'hem concebut darrerament aquí, no? Allò de, de posar sobre la taula la declaració d'independència, o de muntar un referèndum al marge de l'acord amb l'Estat, o de, fer les coses sense cap reconeixement internacional. No, ella el que està dient és, quan dues persones o dues organitzacions o dos parts negocien alguna cosa, renuncien a la seva part única i arriben a una cosa comuna. Li va molt bé per al seu discurs dir que no hi ha unilateralitat, perquè és una manera de vendre que aquella unilateralitat de la que parlaven els independentistes s'ha acabat sense dir-ho, perquè aleshores sortirien els independentistes a dir no s'ha acabat, això sempre està aquí, bla, 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 no? No els hi diu, vosaltres heu de renunciar a la unilateralitat, ni amb això vol dir que la unilateralitat desapareix. No, però fa aquest xoc de paraules una mica, no? Que, a més, amb aquella veu tan dolça que té, encara més. Vull dir, realment creus que la unilateralitat s'hagi acabat. Però, al final, sobre el paper, quedarà el que quedarà. I en cap moment hi haurà una renúncia expressa a la unilateralitat, perquè seria inassumible pels partits independentistes. Per tant, estem negociant, no? I el paper cadascú també l'ha de fer de cara als seus, d'alguna manera.
Però jo crec que amb independència dels discursos en política és molt important el principi de realitat. I jo crec que per molt que ha estat molt intel·ligent i molt hàbil Yolanda Díaz quan diu en el moment en què s'està negociant un acord, això implica una renúncia de la unilateralitat, però en realitat això no és res més que una mera constatació de la realitat. En el moment en què els partits independentistes participen o comencen a teixir negociacions amb el govern espanyol per fer Pedro Sánchez president, eventualment, és a dir, que participen de la governabilitat de l'Estat espanyol, en realitat estan renunciant, de facto, a la unilateralitat. És a dir, més enllà del marc d'aquest acord, això ja passa en el moment en què canvien l'estratègia dels partits independentistes i decideixen fer aquesta aposta, que no entro a valorar-la. Simplement és que, en un moment determinat, a l'inici o durant els primers mesos, anys de procés, hi havia una estratègia molt clara, i això ha anat mutant perquè els partits independentistes han considerat que girar o virar la seva estratègia feia, aconseguir coses per Catalunya en clau de judicialització, en clau antirepressiva, en millores o amb el que consideressin ells, no? Per tant, és una constatació de la realitat que hi ha hagut una renúncia a la unilateralitat i és que, a més, fins i tot en clau discursiva, ara mateix els principals actors de l'independentisme no estan en aquestes, no estan plantejant això. En un moment determinat, i tampoc no fa molt del procés, s'havia plantejat, tot i que era molt difícil, fins i tot quan es demanava, des de la perspectiva dels periodistes, quan demanàvem concrecions era molt difícil que ens les donessin, però sempre hi havia hagut o havia planejat aquesta idea de la DUI, d'aixecar-la, de deixar-la una altra vegada, posar-la al centre del debat.
En programes electorals, fins i tot.
En programes electorals, però en la materialitat, és a dir, en l'acció política, el dia a dia, això realment, més enllà del discurs, no s'havia portat a terme.
Adrià, el que passa és que, pel que ens deies ara, ella ha estat contundent, no?, sobre la unilateralitat, sobre aquest concepte.
Sí, he estat bastant contundent. Jo crec que aquí el que hi ha és una batalla amb el discurs, i també suposo que això és una de les coses que s'està parlant a les negociacions, que era aquesta renúncia expressa que demanaven des de la part socialista, sobretot, que surti algú a dir que no ho tornaran a fer, que no seran unilaterals, que no la tiraran pel dret, si arribem a un acord, i això, aquesta part, com deia l'Eulàlia, crec, això no és assumible per la part independentista. Llavors, com ho poden vendre des del govern espanyol de dir això ho estan acceptant encara que no ho diguin? Doncs amb aquesta fórmula que hàbilment ha trobat Yolanda Díaz, que és, si hi ha acord, no hi ha unilateralitat. Ho diríem bé, és una paraula d'aquestes que...
Sí, igual sí, hi ha desjudicialització, eh?
Sí, que no tiraran pel dret, potser és més fàcil de dir-ho. I per tant, aconsegueixen d'alguna manera vendre aquesta renúncia, encara que no la diguin, perquè creuen que és evident que si hi ha un acord, doncs està negociant, hi ha aquesta voluntat d'arribar a un pacte, això vol dir que no es tira pel dret.
També és una manera, perdona Adrià, també és una manera senzilla d'evitar haver-ho posat per escrit, que és el que deia el Rafa, no? És a dir, que d'aquesta manera ja no cal que ho posis per escrit, perquè si tu consideres que tal, no?
Correcte, ells poder-ho dir sense que la part independentista renunci, diguéssim, públicament en aquesta qüestió de la unilateralitat.
Adrià, també sabem que hi va haver moltes crítiques sobre aquesta reunió que va fer amb Carles Puigdemont a Waterloo. No sé si ella s'hi ha referit avui.
Sí que s'hi ha referit. No hi ha spoilers sobre què es van dir, vull dir, això no ho hem aconseguit. Sí que ha explicat que va estar 3 hores reunida amb Carles Puigdemont i ha explicat com el va veure i sobretot els motius perquè ho va fer. Diu que era molt conscient del que feia, tenint aquesta reunió pública i que es veiés que ella s'havia vist amb Carles Puigdemont, i que el seu objectiu era, sobretot, enviar un missatge de reconeixement d'institució a institució i de legitimitat de Carles Puigdemont com a interlocutor. Això era el que volia fer Yolanda Díaz. Diu que va ser molt interessant aquesta conversa amb Carles Puigdemont, i que sobretot també ho va fer perquè volia tenir en compte, i que ho va tenir i ho va veure en primera persona, el patiment d'una persona que està lluny de casa, que no està amb els seus, i tot el que ha passat durant aquests anys. Ho ha comparat, diu, i les persones que conec que durant la dictadura van estar a la presó, que van estar a l'exili, sé que va ser molt dur per ells personalment i per les seves famílies, i això jo ho entenia, i per tant volia fer aquest gest cap a Carles Puigdemont d'anar-lo a veure, d'escoltar-lo i de reconèixer-lo també institucionalment i la seva legitimitat com a interlocutor.
Per cert, Adrià, que demà hi ha Félix Bolaños a Barcelona, crec que per un acte que no té res a veure, en principi no sembla que hagi de parlar d'amnistia, ni d'autodeterminació, ni d'unilateralitat, però vaja, podria ser que digués alguna cosa, tu creus?
Sí, de fet, si veiem l'acte que ha convocat Félix Bolaños, és la inauguració del seminari Polítiques d'Igualtat de Gènere a l'Estat Autonòmic, i es reuneix també amb el delegat Carlos Prieto. Què passa aquí? Doncs evidentment tots els caps de comunicació i la gent que sap com funciona el món dels mitjans sap com fer una convocatòria de premsa i què convoques i què no convoques. Tu pots convocar un discurs en obert, per tant tu tens totalment controlat què és el que dirà la persona, en aquest cas el ministre, i d'aquí no surt del que vulgui dir, perquè després no parla. Pots fins i tot dir que es reuneix amb algú i convocar només els mitjans gràfics, que hi hagi algú que faci 4 plànols d'imatges i que faci la foto i ja està. O pots dir que tindrà els mitjans de comunicació, el que coneixem, diguéssim, com un canotasso. Aquí no controles les preguntes que es fan, ni tampoc com les contestaràs, perquè, evidentment, a priori no saps què et preguntaran. Però és evidentment que si Félix Bolaños, el ministre de Presidència, és a Catalunya enmig d'unes negociacions que acaba de començar la part grossa, doncs aquests dies, se li preguntarà per aquestes negociacions, se li preguntarà per amnistia. Per tant, haurà de respondre.
Veurem si dona alguna pista, perquè abans sentíem també el Jordi Armenteres des de Madrid, no, des de Granada avui, perdoneu, que deia que Pedro Sánchez avui ha dit que aviat hi haurà una proposta pública sobre l'amnistia, per tant, que sembla que el PSOE a poc a poc començarà a donar algunes pistes, no? Fins ara s'ha mantingut en aquest silenci pràcticament hermètic, i a partir d'ara pot ser que comenci a donar algunes pistes, i Félix Bolaños podria ser que demà en donés alguna.
Sí, podria ser perfectament que en donés alguna. També és veritat que si hi ha una proposta pública que es vol fer des del govern espanyol i que estigui gran, lo normal seria que convoquessin un acte o alguna espècie de roda de premsa per explicar directament quins són els punts i quin és el detall d'aquesta amnistia, que fa setmanes i setmanes que s'està parlant de l'abast que tindrà, a qui afectarà, com ha de ser, etcètera, etcètera. Pot ser que doni alguna pista més. A mi em consta que hi ha molts juristes propers a la Moncloa, tant al PSOE com sobretot a Sumar, que tenen documents fets, però és evident que també s'ha de veure si això és una proposta que faran directament des de la Moncloa, no consensuada amb els partits, o si es poden esperar a que hi hagi algun tipus de consens amb la part pactada aquí. Mm. Això serà les properes setmanes, que pot coincidir també amb la presentació de les conclusions de l'acord de claredat. Recordem que va ser la mesura estrella, per dir-ho d'alguna manera, del president Pere Aragonès del debat de política general, no d'aquest any, sinó de l'any passat, de les condicions de com votar, de quin percentatge, etc, etc. I ja han arribat a les conclusions finals, i em consta que les properes dues, tres setmanes, el Rafa ho sap, s'ha de presentar aquest acord, que és el que vol fer també el govern de la Generalitat, que és que hi ha aquest mantra de intentem canviar el que és el marc mental d'aquestes negociacions, de deixar l'amnistia en segon pla, dient sí, sí, està fet, això ho tenim, i continuem parlant del referèndum, que és el tema gros.
Rafa, vols afegir alguna cosa per al·lusions?
No, té tota la raó l'Adrià, i a més, de fet, l'estratègia de la Generalitat és precisament, i de gran part de l'independentisme, és donar per fet a l'amnistia, encara que no estigui. Sí. Per què? Perquè així pots arrossegar una mica més per dir que tu també vols parlar del referèndum. Però com l'altre dia ja ho comentàvem aquí, el referèndum volen posar-lo sobre la taula perquè sigui el rucurrucu de tota la legislatura, o del que duri la legislatura, perquè si no, si ja tanques la porta, tanques la negociació, trenques tot i aquí s'ha acabat, durant la legislatura tu tampoc tindràs un motiu per continuar, i de fet fins i tot no tindries un motiu per donar el sí a la investidura malgrat l'amnistia. Per tant, és veritat que el govern de la Generalitat, amb allò de l'acord de claredat i de l'informe dels experts, intentarà fer virar el focus mediàtic cap al referèndum i no tant cap a l'amnistia. En canvi, el PSOE i la Moncloa tenen tota la maquinària posada en això que dèiem, no? Hi haurà un document, hi haurà una presentació, suposo que serà una mica... No crec que ho vulguin fer allò amb una filtració a no sé qui, sinó explicar-ho bé, perquè ho hauran d'explicar molt bé perquè determinat electorat o determinades parts de l'Estat ho entenguin com algo positiu i no com una agressió. Vull dir que, bueno, doncs seran, diguéssim, les dues lluites una mica per veure qui s'emporta més el focus. Si això estigués ja tot, fins i tot pactat, que de vegades en les negociacions passa que pactes fins i tot la discrepància i com l'escenificaràs, bueno, pues ho farien en tempos diferents, sense que es barregin les coses, perquè cadascú pugui vendre la seva moto al temps que li toca, no? Bueno, veurem com ho fan.
I sobre el tema de l'escenificació que comentava Rafa, també hem de tenir en compte una mica els precedents. És a dir, quan es va arribar a l'acord de la reforma del delicte de malversació i sedició, va haver-hi una compareixença del president Pedro Sánchez, i quan es van aprovar els indults, recordareu que Pedro Sánchez va venir a Barcelona i va fer aquella conferència al Liceu en què va explicar com es faria, a qui afectaria, etc, etc. És a dir, que quan s'arribin a aquest possible acord de l'amnistia,
tota aquesta no seria estrany
que aquesta posada en escena hi fos també possiblement en Pedro Sánchez fent una conferència o algun tipus d'acte aquí a Catalunya explicant, doncs, què és el que s'ha acordat, com s'afectarà, convivència, diàleg, etc, etc.
Adrià, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres,
bona nit. Fins demà, que vagi bé. Doncs bé, això és el que ha dit Yolanda dia d'avui en aquests fòrums d'avantguàrdia, força contundent, doncs, com ara sentíem amb l'Adrià sobre el terme d'unilateralitat. Veurem com s'acaba traslladant tot això i, com dèiem, quin posicionament també pren el PSOE en tot plegat i si aquests propers dies van donant alguna pista o no. Que, per cert, dèiem que avui això, Pedro Sánchez sí que ha enviat alguns senyals, no?, de cara a l'amnistia. I crec que podem recuperar el tall de Pedro Sánchez, això és el que ha dit concretament.
¿Va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente...
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando. Cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión.
Fixa't el que fa, no? Ho està assimilant als indults i després ell no parla d'amnistia, perquè a més és que jo estic convençut que la llei no tindrà per títol llei d'amnistia. Ho buscaran un altre nom, seguríssim, això ho tinc claríssim. Sí. És a dir, aquí es tracta de rebaixar al màxim el nivell, perquè a més jo crec que el Pedro Sánchez, ja ho hem parlat també la setmana passada, no? O sigui, és un polític molt intel·ligent, perquè en aquesta renúncia, o sigui, en aquesta acceptació de l'amnistia que recordava el Rafa que els independentistes fan i que la donen per descomptada, i que després el referèndum el poden deixar per després, en realitat el que guanya és ell, perquè guanya de totes les maneres, perquè si no hi ha les eleccions ell pot dir que ho ha intentat, però sense renunciar òbviament al que és el principi bàsic, que és aquest que diu de moment, de l'autodeterminació i tot això, que sembla que per ell això és una línia vermella, tot i que també ho era l'amnistia abans de 15 dies abans de les eleccions. Però si al final hi ha pacte, jo crec que més aviat els que perden, entenc jo, no són tots els independentistes, perquè abans de l'obra deia els independentistes, bueno, és que hi ha hagut un partit que és Esquerra, que aquests moviments ja els ha fet a la darrera legislatura. El canvi és de l'altre partit, no? El canvi important és de Puigdemont i de Junts. Aquest és el canvi transcendent d'aquesta que serà d'aquesta legislatura si hi ha un pacte. I insisteixo, jo crec que el Pedro Sánchez guanya sí o sí, perquè està rebaixant el nivell, té assegurat els socis que tenia l'anterior legislatura, aquests els té assegurats, i simplement falta que en l'últim moment els ajuts diguin sí o no, que per cert, això
exacte,
també és important, no?
Sí, és el que ara anàvem a dir, no? Que avui Junts hi havia aquest dubte de si es podia abstenir en aquesta votació de la investidura. Avui també Coalició Canària ha dit, doncs, mira, si Junts s'absté, nosaltres vam votar a favor de Feijóo, però ara podríem votar a favor de Pedro Sánchez i per tant ja no seria necessari, tan necessari, aquest suport de Junts. I Junts ha dit, no, aquesta opció no hi és sobre la taula. Nosaltres votarem o sí o no, però no hi ha terme mig, o s'arriba a un acord o no s'arriba a un acord.
Bueno, és que el fet de que els canaris poguessin ser una alternativa al vot favorable de Junts per Catalunya, el que feia era obrir-li una nova finestra a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenia dos possibilitats: buscar el vot favorable de Junts o buscar l'abstenció, i això podria fer que intentés rebaixar les pretensions que li poguessin demanar els independentistes. Clar, que ha fet Junts per Catalunya? Immediatament barrar-li el pas a aquesta possibilitat i dir no, tu, si vols ser president, només tens una porta, que és negociar amb mi. Després, si amb els canaris vols negociar amb les altres coses, és cosa teva ja. Però si tu el que vols és ser president del govern espanyol, el que has de fer és negociar amb nosaltres un sí, perquè si no, d'aquí no sortirem. Clar, han estat ràpids perquè els pobres canaris no han tingut temps ni de plantejar...
Els ha donat
que,
ni mig dia,
ni de plantejar
això,
que
tenen una diferència, saps?
Silva, per favor. No podem fer aquí unes targetes groga, vermella...
Sí, de les treballes,
tu també. Totes vermelles.
Uns sons, que estem a la ràdio, unes targetes no es veuríem. Hem de fer com un... una sirena.
Sisplau, sí.
Un algo. Però sí, no ha tingut temps ni de plantejar això. No li ha durat res. Han estat hàbils des de Junts.
Laura, què et sembla aquest posicionament d'avui per part de Junts?
Vaig abans a les paraules de Pedro Sánchez. Jo crec que durant tot aquest temps, sobretot Esquerra Republicana ha explicat molt que l'amnistia ja estava feta, en certa forma que ja s'havia arribat a un acord per l'amnistia, per molt que Pedro Sánchez no hagi utilitzat mai aquest concepte, en certa forma també ha validat aquest plantejament de, d'Esquerra Republicana. Jo crec que ara treu els indults perquè està intentant explicar-li en el seu potencial electorat i, el seu, i a la gent que bàsicament confia en el projecte dels socialistes i que pot estar dubtosa al voltant de si aquest gir de Pedro Sánchez al voltant, o sigui, per, cap a aproximar-se una mica cap a les posicions o demandes de l'independentisme, si és bo o dolent. Jo crec que el que està intentant Pedro Sánchez és explicar què va aconseguir amb els indults, que en essència el que es va aconseguir, segons el seu relat, és, i per això treu pit d'això, és pacificar el conflicte que hi havia a Catalunya, retornar a Catalunya a la convivència. Per tant, ell juga aquesta carta dels indults i està dient l'amnistia tindrà els mateixos efectes, perquè el que planteja és, gràcies a la meva acció política i, aquestes, i aquest aproximament que vaig fer a la realitat de Catalunya, vaig aconseguir que tot el conflicte polític que hi havia i que en aquell moment, en els anys de procés més dur, estava molt encès i que el moviment independentista era molt gran i que feia molt de soroll, doncs he aconseguit aplacar. Per tant, és una estratègia bastant, bastant intel·ligent per part de Pedro Sánchez fer aquest relat del que representaria l'amnistia i vincular-ho amb els indults. En relació amb Junts per Catalunya, el que ha dit, crec que ha estat hàbil i que ha estat ràpid, és a dir, Junts per Catalunya, en realitat, també Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana les últimes setmanes, particularment la setmana passada, va fer un cop important sobre la taula i va... I també es va reivindicar com un actor que no estava disposat a comprar-li tot a Pedro Sánchez de forma gratuïta. Jo crec que els papers també s'estan... Hi ha hagut moments que ha semblat que fins i tot s'invertien, no? I que Esquerra Republicana traia més pit d'això.
Abans de l'octubre.
Passa que, sí, passa que, clar, Esquerra Republicana venim d'aquesta última legislatura que sí que ha estat molt fonamental per l'estabilitat de la legislatura del Partit Socialista i del govern de coalició. Però sí que és veritat que jo crec que durant aquests... Fins que no hi hagi una 100% rubricat i veurem aquesta eventual llei d'amnistia en què s'acaba traduint, quin és el seu abast, quins són els tempos, quins són els terminis, quines són les condicions, etc, etc. Però fins que no hi hagi un acord, jo crec que anirem veient jugades d'aquestes, no? Que al final els dos partits independentistes aniran traient pit, aniran fent com declaracions cada cop més contundents per veure qui es posa la medalleta d'haver aconseguit què. Jo crec que això entra dintre del joc de les negociacions.
Sí, bé, Maria, no sé si voleu afegir una cosa.
Molt ràpid. Jo crec que és hàbil per part de Junts en el sentit que ens hem acostumat molt a concebre l'abstenció com una cosa on no et mulles, i sí que et mulles quan t'abstens en lloc de votar no, estàs facilitant una cosa sense obtenir-ne res a canvi, no? Moltes vegades el que hem vist és això, és el que ha fet Esquerra en moltíssimes ocasions per votar coses al govern de Pedro Sánchez, etc. Llavors, posar el, diguem ja, el focus i en aquesta tessitura de o sí o no, és mullar-te tant en una banda com en l'altra, i crec que paradoxalment en realitat per Junts el que fa és facilitar el sí, més que no pas facilitar el no, perquè ja t'estàs posant en una situació on no hi valen mitges tintes, i que si nosaltres ens mullem és perquè ens mullem de veritat, i si votem que sí és perquè obtenim coses a canvi, i per tant veus més a prop la possibilitat també d'obtenir coses a canvi que no pas potser plantejant-te una abstenció. Que si us en recordeu, quan aquell, no me'n recordo exactament com va anar, aquell diputat de Més que llavors exigia que ja no valia l'abstenció, no me'n recordo exactament com anava, ja no valia l'abstenció i exigia que Junts votés que sí, entenent evidentment que els altres també votaven que sí.
Era sobre el vot per correu, aquell diputat que va discutir amb el PP,
que
variava la possibilitat de, o no, de que necessitessin el vot.
Aleshores, jo crec que Junts va estar una mica incòmode amb aquesta possibilitat, però cada vegada, veient com han anat avançant els esdeveniments, cada vegada se sent més còmode realment en aquesta posició de ser decisiu, perquè penso, insisteixo, que cada vegada es veu més a prop de ser decisiva favorablement cap a la investidura de Pedro Sánchez.
Silva.
No, és que jo he dit ja abans el que pensava. Jo crec que això està molt, molt definit. Efectivament, estic d'acord que descartant l'abstenció només tens dues possibilitats, i votar que no vol dir una repetició d'eleccions. I el que jo ara estic... Bueno, fa molts dies que estic molt intrigat i pensava que ja veuríem algun paper aquesta setmana, però veig que la cosa està tardant, és veure com justifiquen, per una banda, una cosa que van dir el ministre de Justícia, que ara està al Tribunal Constitucional, que era inconstitucional, i a veure com ho argumenten i quin nom li posen i de quina manera ho justifiquen i quina manera ho venen. I per una altra banda, també estic bastant sorprès de l'actitud de Junts, d'aquest canvi, no? De passar del bloqueig, no? Del seu missatge electoral, nosaltres anem a bloquejar, nosaltres no anem a afavorir la governabilitat, a predisposar-se d'aquesta manera a poder donar el sí, que jo crec que al final acabarà passant, sincerament. Jo ara cada vegada tenia dubtes, però jo ara cada vegada veig que això va cap a un, acord de legislatura. I potser no és, o sigui, a veure, potser no serà tan desastrós, o sigui, en el sentit de que, bueno, potser sí que ajudarà a normalitzar algunes coses, jo no sé, ja veurem, a veure com acaba, no? No sé.
Pràcticament les 9:25 de la nit, si em permeteu, deixarem aquest tema de banda, farem una pausa molt breu i quan tornem canviarem radicalment de qüestió, perquè no sé si heu estat al cas d'aquest cas, precisament, d'aquest judici que s'ha estat fent aquests dies a Girona contra aquest professor de bateria que hauria abusat de diversos alumnes quan eren menors. Doncs ara de seguida parlarem amb el Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1, que ha estat seguint aquest judici, i també podrem parlar amb una de les víctimes que no ha pogut declarar, perquè el seu cas està prescrit, però que també ens explicarà què ha significat per ell reviure, doncs, tot això que va passar i poder assistir també a aquest judici. Fem una pausa i en parlem de seguida.
RAC 1. Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs, la mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
És el moment de visitar els escenaris on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC 1 són esportives. RAC 1, tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minutes i arribarem a 9:45 de la nit. Com dèiem, aquesta setmana hem estat pendents d'aquest judici que s'ha fet a Girona contra aquest professor de bateria que hauria abusat de diversos alumnes quan eren menors. Aquesta setmana han declarat les víctimes, les hem anat sentint. Avui ha estat el torn de l'acusat, que per primera vegada ha reconegut els fets, tot i que ho ha fet amb alguns matisos que ara repassarem. El cas ha quedat avui vist per sentència, un cas, malauradament, que no és únic, hi ha molts exemples, però aquest és un dels que sí que ha tingut més ressò, també dels que ha aconseguit arribar més enllà judicialment, més enllà de quina acabi sent aquesta sentència del jutge, un cas que des del principi ha seguit el Benet Íñigo, el cap de la Societat de RAC1, que també ha estat a Girona seguint aquests dies el judici. Benet, bona nit.
Bona nit, Anna.
Primer de tot, et volia demanar si ens pots situar una mica, jo ara ho he fet així molt ràpid, si ens pots fer 5 cèntims d'aquest cas, perquè jo ara mateix no recordo com va arrencar tot, quins són els primers casos que van sortir a la llum.
Doncs mira, això arrenca a principis del 2019, ara fa 4 anys, quan un dels exalumnes d'aquest professor de bateria, doncs després de molts anys doncs, de malestar i de tenir doncs, un trauma pel que li havia passat, decideix fer el pas i denunciar-ho. De fet, aquest alumne aquest noi es posa en contacte, sap d'un altre noi que també havia sigut alumne i que també hauria patit abusos, ho sap a través d'un amic, no es coneixien directament entre ells, i parlant entre ells, i van a posar una denúncia. Això era el 2019. En un primer moment li arxiven, perquè aquest noi, quan van passar els fets, és un dels pocs que era major d'edat, i en l'altre cas, aquest altre noi amb qui va contactar, és un cas que més antic i que estaria prescrit, i al principi els hi arxiven aquest cas, però a última hora presenten un recurs i aconsegueixen que s'obri una investigació. Quan la justícia ja obre la investigació pels seus casos, aquest noi publica un article en un diari explicant una mica la seva experiència, el que li havia passat, i en poc temps es posen en contacte amb ell tres casos més que també doncs, decideixen fer el pas de denunciar. També hem explicat que altres persones, altres nois, s'han arribat a posar en contacte amb ell,
sí,
que saben del seu cas, però que pel motiu que sigui, personal, perquè no s'hi han vist amb cor, doncs al final doncs no es van acabar sumant a la iniciativa judicial, tot i que explicaven experiències semblants. En total, acaben apareixent, i a RAC1 ho vam explicar des del principi, des d'aquests primers casos fins que s'anaven afegint d'altres, acaben sent 10 persones les que denuncien.
10 denúncies, per tant?
10 denúncies, sí. Mm. El que passa és que bastant ràpid n'hi ha algunes, n'hi ha concretament 5, la meitat, que la justícia diu que està prescrit i que, per tant, doncs, no acaben tirant endavant. A destacar una cosa, alguns d'aquests casos de gent que, com deia, no es coneixien ningú entre ells, perquè a més són de diferents generacions, el cas més antic d'una persona que diu aquest professor va abusar de mi és de fa 40 anys, i el cas més recent és del 2019, és a dir, fa dos dies.
Per tant
relata
uns fets continuats, un mapa pel que diuen les víctimes.
Durant molt de temps, exacte.
Benet, pel que fa al judici d'aquests dies, explica'ns una mica com ha anat i què és el que han explicat les víctimes, si hi ha algun patró en comú.
Sí, de fet, és que totes les històries, tot i que són en anys diferents, són molt similars. Són nanos que alguns comencen les classes de bateria amb 8 anys, la majoria tenen 12, 13, 14 anys. Algun, com deia, és major d'edat, però és només un. I tots parlen de que ells idolatraven aquest professor de bateria, que per ells era un referent. Es veu que era una persona molt coneguda en l'ambient musical de les comarques de Girona, i que des del principi aquest professor creava un ambient molt distès, que donava petons, que es feia doncs, com un més de la família, no? Com si molt pròxim, fins i tot establia relació amb els pares dels alumnes, anava a fer el vermut a casa d'alguns d'ells, els indicava sortides per fer, és a dir, hi havia un ambient com molt, molt proper. A partir d'aquí, al cap d'un temps, per exemple, aquests nois que comencen amb 8 anys, explica que quan tenien 11, però altres va més ràpid, doncs els començava a fer massatges, quan els hi feia... Les classes de bateria eren en un soterrani a la casa del professor, que hi tenia doncs, allà unes bateries i una estança separada.
Amb però massatges amb alguna justificació?
Clar, al principi un dels nois deia, doncs mira, un dia se m'acostava, avui no estàs tocant gaire bé, vinga, et faig un massatge i et relaxo, no? I són massatges que anaven, per dir-ho d'alguna manera, guanyant terreny. Al principi eren a l'esquena, eren a la cara, a les espatlles, però que tots han explicat que en algun moment començava a baixar, a posar la mà als genitals, per dintre els pantalons, fins i tot alguns també diuen que els havia arribat a ensenyar vídeos de pornogràfics, i doncs que en alguns casos va arribar doncs, a masturbacions mútues, a fel·lacions que el professor feia als alumnes, i alguns que diuen que van verbalitzar allò que parés,
sí.
però que bé, d'alguna manera en aquell moment parava, però al cap de dues classes hi tornava, i tots expliquen la sensació d'incomoditat que generava allò, però també la paràlisi que significava, i la vergonya, perquè tots han explicat que no ho van dir a ningú fins al cap d'anys, a amics o al seu entorn, no ho van explicar fins al cap d'anys, i de fet alguns dels denunciants, diguem-ne que fins que no salta la llum pública el cas, a partir del 2019,
No havien explicat mai.
Exacte, no? que els pares li pregunten, escolta, però tu vas en aquesta classe, a tu no et va passar res, no, ho van negar diverses vegades fins que també van explicar-ho al seu entorn més proper el que els havia passat.
Mm-hmm. Això pel que fa a les víctimes, Benet, però com dèiem abans, avui ha parlat l'acusat, ell sempre havia negat els fets, però avui ha canviat el seu relat, no?
Sí, totalment. De fet, mira, avui repassava, Anna, nosaltres el 2020 vam explicar doncs, ja els casos que s'havien anat acumulant i des de l'acusat va demanar dir la seva, també a través de RAC1, una mica el dret a rèplica, a través de la ràdio, per negar els fets. És a dir, volia deixar clar que allò que explicava no havia passat. Doncs avui, en un gir de guió de la defensa, el que ha dit és reconèixer que hi va haver-hi relacions sexuals, però només amb 4 de les 5 víctimes que han arribat a judici, la que ha quedat fora, curiosament, és la que era més jove i que, per tant, seria delicte, i que amb les que sí que va tenir relacions sexuals, ara ja diu que sí, eren consentides, que eren consentides, que ell en cap moment va poder saber que els nois, que recordo, tenien 13, 14, alguns diuen que 12, tot i que ell diu que comença més tard a tenir relacions amb ells. Ells els nois ho neguen, eh?
Però ells, i ell quina edat tenia, Benet, més o menys en aquesta etapa?
Doncs els portava ben bé 30 anys, ara deu tenir uns 60 anys, doncs els portava ben bé 30 anys els nanos als quals donava classes.
No sé si
vols sentim, sí, sentim dir, si com, podem... com aquest professor explicava que tot era consentit.
En algun moment vostè, quan va tenir aquestes relacions, va percebre que rebutjava...
No, al contrari.
No consentia...
Al contrari.
Sempre explicant que els nois, diguem-ne, d'alguna manera s'hi posaven bé i que era... De fet, a tots els feia sentir especials en alguns missatges de WhatsApp que els enviava i que consten a la causa, els deia que els estimava i que eren persones molt especials i molt properes, i quan els nois li demanaven aturar allò i deixar les classes, ell els insistia perquè no ho fessin, perquè continuessin anant a fer classe amb ell.
I clar, m'imagino que, evidentment, no, tot això forma part d'una estratègia. Què és el que vol intentar amb aquest canvi del relat, Benet?
Clar, jo el que interpreto és que era difícil, davant la quantitat de víctimes que no es coneixien, que expliquen el mateix relat exactament, negar que hi havia hagut relacions sexuals amb ells, també perquè avui justament han declarat mitja dotzena de psicòlegs i especialistes en abusos a menors, explicant les seqüeles que els han quedat, no? És a dir, verificant la versió dels nois en el sentit de que aquestes persones han tingut unes conseqüències psicològiques dels abusos que van patir, i davant d'aquesta càrrega de prova en contra, el que ha fet és dir, sí, va haver-hi sexe, però va ser a partir d'aquesta edat i va ser consentit, i a partir d'aquest reconeixement plantejar el dubte al tribunal de fins on van arribar, a quina edat va començar exactament, era realment consentit o no. Diguem-ne que ja crees, reconeixent aquesta part, el que vol, vamos, no sé si crees, però el que vol és crear un dubte al tribunal, que en cas de dubte sempre in dubio pro reo, no? ha de sentenciar a favor de l'acusat. Ha parlat molt tant ell com la seva defensa del consentiment, no? Alguns dels nois diuen que ells van demanar atura't, para, i la defensa diu i llavors parava, llavors s'aturava. El que diu la defensa és com podia saber ell en aquest moment que no era consentit, perquè els mateixos nanos diuen no ho vaig explicar, em va costar molt explicar-ho fins més tard, no? Jo en aquell moment estava garratibat. L'advocat Carles Monguilot el que planteja és això, és si els ha costat tant dir-ho, tampoc ho van expressar, no van expressar la negativa en aquest acusat.
Les relacions de les víctimes són les que són avui. Un cop m'empodero, un cop me'n dono compte, penso tot allò que jo feia, que aparentment ho feia voluntàriament, havia estat motivat per una conducta del senyor Brull que m'havia anul·lat la capacitat de dir jo. Vindria a ser això. Qui ara és acusat d'aquest delicte havia de presumir que aquell consentiment que aparentment hi era, no hi era?
Clar, davant d'això, el que l'acusació respon és que aquest patró, tenir relacions amb tot d'alumnes, encara que sigui, com ell diu, posem que dona
un encara que fos consentit i encara que tinguessin més de 13 anys, que era l'edat de consentiment en aquell moment, segons la llei.
Exacte, el que diu Benet Salellas, que és l'advocat que porta l'acusació particular, és que tenir relacions amb alumnes d'entre 14 i 16, doncs que no és normal, i que en aquell moment, encara que s'aturés quan li demanava, ell ja hauria comès l'abús.
El 2014 li diu que no li ha agradat el que li ha fet, que no vol tenir cap tipus de relació d'aquesta mena, està encenent una alarma. I tot i així, el senyor Brull segueix mantenint aquestes relacions sexuals. I quan el 2017 rep la carta i el missatge que li diu que el fàstic que li ha produït aquesta situació, que és un pederàstic, que ho està fent amb altres nois, el senyor Brull segueix. Per tant, dir avui aquí que el senyor Brull no podia saber de cap de les maneres el que estava passant...
Clar, i un altre element que s'ha posat avui sobre la taula. La defensa diu que hi hagués tanta diferència d'edat entre els alumnes i el professor, no és motiu, no vol dir que hi hagi un abús legalment. El que diu l'acusació és no només és la diferència d'edat, sinó la situació de prevalència.
L'abús de poder, no?
L'ascendència, exacte, l'abús de poder que representa que una persona gran i reconeguda doncs et plantegi certes coses,
Benet,
a un nen.
Tu pel que has vist seguint el judici, escoltant a totes les parts, escoltant les víctimes, avui sentint també a l'acusat i els seus advocats, quines possibilitats creus que té de sortir amb una condemna? O tot i els fets explicats i també tot el que han explicat els testimonis i que ha estat força dur, creus que és complicat que hi hagi condemna?
Mira, es fa difícil de predir, perquè jo crec que el cas és molt clar, que hi ha un patró de conducta. No només, clar, a la sala s'han vist aquests 5 casos que no han prescrit, però recordem això, que n'hi ha hagut molts altres. Per tant, el patró d'actuació està claríssim. Que els nanos li van anar fent saber, cadascú a vegades de manera individual, que no els agradava la situació, també ha quedat clar, i ell continuava. Tot i això, al final, amb aquest reconeixement, doncs veurem què valora el tribunal, no? Ara són els 3 jutges d'aquest tribunal, de l'Audiència de Girona, que han de valorar si amb les paraules de les víctimes trenquen suficientment la presumpció d'innocència d'aquest acusat. I vist des de fora, Això és una interpretació totalment personal, Alguns senyals del tribunal em fan pensar que hi havia una certa predisposició. Primer, els que han prescrit havien de declarar com a testimonis, és a dir, ells no podien acusar, perquè són casos antics, però havien de declarar per explicar el seu cas i crear, no?, explicar al tribunal aquest marc més global. Doncs el tribunal va decidir que no declaressin perquè,
no,
com que no jutjava el seu cas, no acceptava el seu testimoni. Una decisió que a mi, personalment, em va sorprendre bastant. Després, avui la presidenta del tribunal, com s'ha dirigit avui a les víctimes, que, com hem sentit a l'informatiu, doncs els ha afectat molt la declaració de... La negació de l'acusat dels abusos, doncs s'hi dirigia així la presidenta del tribunal quan han tornat a entrar a la sala.
Por favor, usted abandone la sala. Si entra en esta actitud agresiva, yo le ruego que abandone la sala, por favor. ¿Se comportará? Por favor, llama a seguridad que venga alguien.
Una actitud molt poc empàtica durant tot el judici.
Sí, ara els hem sentit abans, però és veritat que ara no hem escoltat tota la seqüència sencera, no perquè s'entengui, perquè està dient això la jutgessa. Benet, això ve després de que l'acusat hagi insistit, sí, no?, que eren fets consentits i una de les víctimes s'hagi expressat en aquell moment dins del judici, no?
Sí, sí. Quan parlava del seu cas, del cas d'aquest noi, l'acusat ha dit que li agradava molt donar... No només ha dit va ser consentit, sinó és que li agradava molt donar petons a la boca, etc. Aquí el noi s'ha trencat, s'ha posat a cridar i a escridar-se a l'acusat. I la jutgessa, hi ha moltes maneres de fer fora algú, i ho ha fet doncs amb un to molt dur, de molt males maneres. De fet, avui estaven molt afectats els nois que tots han seguit el judici, i ha estat un to, doncs això, desagradable des de fora de com s'ha dirigit cap als nois, cap a les víctimes. També com s'ha dirigit a la fiscal. Quan la fiscal ha acabat el seu informe demanant una condemna pel professor de bateria, i ha fet una referència a les víctimes, també la presidenta del tribunal ha tingut aquesta actitud.
Y os doy las gracias por romper un silencio que normalmente es el refugio de los abusadores. Gracias. Esto no es un teatro, ¿eh? De todas formas, referente a la calificación jurídica de los hechos, ¿va a hacer alguna explicación al Ministerio Fiscal?
Aquest últim comentari sembla innocu, però és un dard cap a la fiscal, de dir, ha fet un informe fluix, no? Li estic dient d'alguna manera. Veurem com acaba la sentència, que pot arribar d'aquí, calculem, mes i mig.
Sí.
Però diguem-ne que per un costat de cara en fora està, crec que està molt clar que, quina va ser la conducta i què va passar, veurem doncs, com ho interpreta el tribunal a nivell jurídic, quines conseqüències ha de tenir això.
Dèiem a l'inici que podríem parlar també amb una de les víctimes que va denunciar aquest professor de bateria de Girona. Ell és l'Andreu, el tenim en línia. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per atendre'ns avui al No ho sé, perquè també entenem que deu ser un moment molt complicat per vosaltres i per això et volia preguntar, primer de tot, que com estàs després que avui aquest judici hagi quedat vist per sentència?
Bueno, primer, merci per convidar-nos al programa. I, bueno, jo parlo en nom de moltes persones, però bàsicament de cares endins hem fet una lluita personal molt intensa, han sigut dies molt durs. Hem viscut moments que no li desitjo a ningú, haver de despullar-te davant d'un tribunal, davant dels medis de comunicació. Però bueno, al final ho hem fet amb un conjunt de persones i això és el més important. I de cares en fora, doncs, no esperem res. Al final el que esperem és que aquesta persona no faci una vida normal i no torni a tocar mai ni cap altra persona, ni cap altre nen amb una bateria o sense una bateria.
Com deies, m'imagino que no ha estat gens fàcil, no només el judici, sinó tot aquest procés. No sé si fins i tot us heu hagut de preparar psicològicament d'alguna manera per poder afrontar aquest judici, sentir la resta dels testimonis i sobretot també sentir la declaració avui del professor.
Sí, en Benet ha fet com un resum molt, molt bo del que ha passat avui. Sempre vens preparat, sempre això ho treballes, vas amb psicòlegs i parles amb els teus companys i t'imagines el que pots fer, però hi ha un punt d'irracionalitat que no pots entendre. I quan estàs davant d'un judici, doncs a vegades aquestes coses surten com surten, però crec que hem sigut molt enters, tant moralment com a persones i denunciants, i per mi això és superimportant.
Si no m'equivoco, el teu cas és dels que ja havia prescrit.
Exacte.
Per tant, tu no has pogut declarar en aquest judici.
No. La llei funciona així, vull dir, fa menys de 10 anys que aproximadament, bueno, uns 12-13 anys que jo vaig patir abusos, però la llei fa que jo amb 27 anys, al meu cas, d'abús sexual ja estigui prescrit.
Clar, avui hem sentit, ara no fa gaire, aquest gir de guió una mica de l'acusat. A tu t'ha sorprès el que t'ha dit ell, o el que ha dit ell, volia dir, o esperàveu que hi pogués haver aquest canvi en la seva declaració?
Sincerament, molts de nosaltres en parlàvem després i pensàvem, ostres, hi haurà... I començava a parlar i teníem l'esperança de que en algun moment reconegués els fets, però dintre del seu personatge ha tornat a aparèixer en Jordi el Burull de sempre i ha tornat a aparèixer el personatge i aquí, doncs, a tots nosaltres ens ha deixat capgirats. Al final, en Benet ha explicat com la seva defensa ha volgut buscar les mil i unes per ara aquest sí, ara aquest no, i òbviament això a nosaltres com a persones individuals i que vius amb una passió que, bueno, que a vegades és no és racional, no? Perquè són coses que t'han passat quan ets adolescent, quan ets petit i que ho portes tancat durant molt de temps, doncs al final aquestes coses passen i tu les has d'assumir, i com a grup assumim que aquesta persona, doncs, canvia de discurs, i però el que tenim clar 100% és que el nostre no ha canviat i les nostres proves són aquestes i que nosaltres hem tingut una direcció i aquesta la seguirem fins al final.
En cas que, ara ho parlàvem també amb el Benet, no? Si hi ha aquesta possibilitat que no el condemnessin, creus que igualment haurà valgut la pena fer tot aquest camí, arribar fins on heu arribat?
Sempre. Nosaltres, com ha dit en Benet, som la punta de l'iceberg. Estem segurs que amb 40 o 50 anys que fa que dona classes hi ha moltes més persones a darrere. Personalment, a mi, el fet d'explicar-ho i el fet de dir, ostres, m'ha passat això com a home, he sigut abusat per un altre home, això és una cosa difícil d'explicar, no? En una societat, a vegades, doncs, que tenim uns rols molt marcats, és com difícil sortir d'aquesta casella. Però aquest procés que nosaltres hem patit, tot i que sigui dur, el que te deia, de despullar-te davant de tothom, és, per nosaltres et dona una força personal i et dona una força, perquè sabem que això no marxarà mai dels nostres caps i no marxarà mai de la nostra vida, però el que sí que és una de les coses que si podem fer és donar esperança a les persones que segur, dintre del seu procés, que estan de saber que els ha passat una cosa similar amb aquest professor, doncs que faci com un clic, que facin com un clic i que sàpiguen que alguna persona els escoltarà, que tenen la possibilitat de desencallar aquesta serp que tenen a la seva panxa i que no la poden treure i que cada cop que surt el nom d'en Jordi Brull se'ls hi mou, doncs que tenen la possibilitat d'explicar-ho i de calmar una mica aquests sentiments i això que segur que tenen tancat des de fa molt de temps a la seva panxa.
Andreu, jo per acabar crec que el Benet Iñigo, que encara segueix en línia, et vol fer també una pregunta. Benet.
No, simplement destacar una expressió que ha fet servir l'Andreu, que és com a grup. Ha fet una frase que és com a grup hem aconseguit, etc. Fins a quin punt ha estat important trobar-te amb altres persones que van passar per la mateixa experiència que tu i que no coneixies d'abans? Fins a quin punt ha estat important aquest fer pinya, no?, d'alguna manera? La sensació que he tingut jo és que estàveu molt units.
100%. Has començat explicant que nosaltres no ens coneixíem, és veritat. Has començat explicant que això era una denúncia que havia fet un de nosaltres i que aquesta denúncia s'havia tancat. És veritat. I a partir d'aquí, gràcies a aquesta denúncia, doncs aquesta denúncia va remoure unes ments, va remoure unes persones i d'aquí doncs van ser més denúncies. I d'aquest petit grup doncs ha començat una altra persona i una altra persona i una altra persona. I mai ningú hagués fet el pas si no hi hagués hagut una altra persona que ha fet el pas. I això és la màgia de que hem arribat fins aquí, saps? No hagués hagut aquest judici, que per nosaltres ja és una victòria en si. No haguéssim mai arribat on som ara si no hi hagués hagut aquest grup i aquestes persones que ens han portat fins aquí. I per això li dono importància al grup, perquè al final nosaltres com a persones funcionem en col·lectivitat i així ha sigut aquest cas. Vull dir, la resposta és sí, completament.
Andreu, t'agraïm moltíssim, evidentment, pel valor que té el teu testimoni, que ens hagis volgut avui atendre el No Ho Sé, i, en fi, esperem que acabi de la millor manera per vosaltres tot plegat. Moltíssimes gràcies, Andreu, que vagi bé. Una abraçada.
Bona nit. Merci.
Benet, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre el que has sentit ara o també sobre el que s'ha parlat aquests dies en aquest judici.
No, simplement subratllar i crec que és el missatge amb el que s'han de quedar, i és un cas que m'ha, sincer, m'ha remogut. He seguit molts judicis de molts casos doncs poc agradables, però aquest m'ha remogut molt, però jo crec que s'han de quedar amb que més enllà de la sentència, no sempre una sentència reflexa la veritat o el món jurídic no és el món real, no? I jo crec que aquest grup de nois han aconseguit diverses victòries. La primera és trobar-se entre ells i la segona és que més enllà de les sentències absolutòria o condemnatòria han aconseguit que tothom vegi la cara d'una persona que ningú coneixia, no? I que durant molts anys ha estat oculta, i crec que amb això ja han aconseguit unes victòries molt importants.
Benet, ens quedem amb això. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé, una abraçada. Fins demà.
Nit.
Que vagi bé, bona nit. Aquí també això que comentava ara el Benet, no? Aquesta línia, a vegades, entre el que jurídicament és condemnable o no i el que èticament o moralment pot sortir-ne també d'un cas com aquest, no?
A veure, és que les sentències o la justícia, els tribunals no tenen com a funció, en el cas de l'àmbit penal, constatar o no el que és veritat o no és veritat, sinó a la inversa, no? Hi ha el que es diu això, la presumpció d'innocència serveix perquè s'ha de demostrar la culpabilitat, saps? I això és molt injust moltes vegades per gent que té la consciència del que ha passat i després no ho veu reflexat en una sentència. Mira, a mi també m'estava profundament, m'estava removent molt aquest tema, i l'únic que vull dir és que el Benet ha anat amb molts judicis, és veritat, i jo estic acostumat a veure aquest tipus de casos amb menors, però jo crec que més aviat, tinc la sensació, igual m'equivoco, però que hi ha hagut una estratègia de defensa, en el sentit que ell està reconeixent això perquè sap que en aquell moment el consentiment, no tant l'alliberaria, perquè jo crec que aquí l'element fonamental, ja l'heu dit, és la prevalença per una banda i la diferència d'edat per una altra, són dos elements molt importants, és a dir, si no fos el seu professor i fos més jove, segurament la sentència seria clarament absolutòria, perquè és difícil de demostrar i sobretot tants anys després. Però jo no ho tinc tan clar. Jo no ho tinc tan clar ni el fet tampoc de que la presidenta del tribunal o el tribunal s'hagi portat d'aquesta manera amb la gent que hi havia allà, perquè a vegades és més la reacció per ordenar la sala i que no hi hagi... I això a vegades no té res a veure amb el que després passi la sentència. O sigui, jo no faria una previsió, ja et dic, el Benet en sap molt i estava allà, i jo no, Però a vegades jo no deduiria el que pugui passar amb la sentència pel comportament que hagi pogut tenir la presidenta del tribunal en aquest cas, que efectivament el que hem sentit era molt desagradable, perquè sobretot les víctimes estaven allà, i molts a sobre, com aquest noi, no han pogut ni intervenir. Per tant, la frustració és molt gran, però jo esperaria veure què passa amb la sentència.
Maria, com a advocada, també
m'ha remogut moltíssim. Jo crec que més enllà de la veritat jurídica i del que pugui dir la sentència, hi ha una part important que és la reparació de les víctimes, i segurament, tal com ho explicava l'Andreu, el fet de trobar-se, poder-ho parlar, compartir aquesta experiència entre ells, doncs possiblement ha ajudat també que poguessin, com a mínim, no tancar les ferides, però sí, doncs, trobar un acompanyament, i això ja ho tenen, i crec que és molt important, sobretot per no generar expectatives, que potser després no se sap i no sabem com acabarà, tampoc hem seguit tot el judici, però no sabem la sentència que pot dir. Però crec que això és molt important, i perquè aquesta persona, havent reconegut, és que més enllà del que digui la sentència, havent reconegut això, i jo crec que ja és una victòria per part de les víctimes,
des del punt de vista reputacional.
Exacte.
Fins i tot
serà molt difícil que uns pares vulguin deixar els seus fills amb aquesta persona.
Jo estic molt d'acord amb els companys. Per afegir, crec que és molt important, sobretot pels comentaris que hem vist que feia la jutgessa, és molt important una cosa que el moviment feminista ha posat moltes vegades sobre la taula, que és la necessària formació en violència sexual i en violència masclista de tots els operadors jurídics, des del primer que recull una denúncia fins a la persona que està efectuant un judici.
Victimització, no? Moltes vegades també en l'àmbit judicial.
Exactament, perquè el Benet descrivia un patró de conducta basat en agressions sexuals, servint-se de la complicitat que havia establert aquesta persona, que era una adulta, amb un grup de menors, aprofitant-se del seu rol d'autoritat, no? De la situació de vulnerabilitat que tenien les víctimes, del silenci que moltes vegades engloba tots aquests casos, del fet de no haver pogut parlar abans, de la falta d'eines, de la falta de recursos per parar situacions que eren vulneració de la seva llibertat, no? I jo crec que això és un patró de conducta que l'hem vist en diversos casos. Jo entenc que, evidentment, una persona acusada ha de tenir dret a la defensa, només faltaria, però de totes formes, utilitzar alguns arguments que revictimitzen les víctimes, que qüestionen el seu relat, a mi em sembla, bueno, a mi se'm gela una mica la sang, i penso que veient això i veient també com les actituds que hem vist o que escoltàvem amb els talls que ens posava el Benet de la jutgessa, ostres, doncs realment poso molt en valor això, la necessària formació en violència sexual de tots els operadors jurídics.
Rafa, per tancar.
Jo realment m'he quedat estorat amb la poca empatia de la jutgessa, més enllà que sigui independent del que després sentenciï, però la falta d'empatia d'aquesta senyora, vaja, m'ha deixat estorat. Realment el cas és et remou, perquè no pots evitar-ho, però em quedo amb una cosa, és com d'important és que algú faci saltar l'espurna, no? Que algú, sabent que era major d'edat, per tant legal, o legalment allò no es podia denunciar, i algú amb el cas prescrit fessin saltar el cas, ha pogut fer destapar tot un patró de conducta que, independentment de que legalment sigui punible o no, ha fet el que deia la Maria, no? Ha fet que segurament ningú porti el seu fill a prop d'aquest home, no? I evitar, per tant, que com a mínim, que es pugui repetir.
Doncs, en fi, ens quedem amb aquesta part d'aquest cas i, com deia el Benet, d'aquí un mes i mig, dos mesos, s'espera també que hi hagi sentència. Deixem aquí a la tertúlia d'avui del No ho sé, que hem fet amb la Laura Aznar, el Josep Manel Silva, la Maria Vila i el Rafa Garrido. Gràcies a tots quatre.
Gràcies.
Ens trobem la setmana que ve, que vagi molt bé.
No.
Fem una...
No, la setmana vinent.
Ai, no, la setmana que ve, no.
No, tenim plans.
Ho teniu marcat al calendari, que dijous que ve és festiu. Doncs va, d'aquí a 15 dies us trobaré falta. 15 dies sense vosaltres. Fem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
RAC 1. Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavatàs, la mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament.